Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, sobretot, com sempre, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Montsà Cervera, directora de la residència d'Omusbi de Can Buixeres, i també sobre suïcidis en l'àmbit laboral, en Xavier Pladevall. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I ens portes un dia, crec, que ple de sorpreses.
Així és.
Però abans, un petit consell de salut.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
Com anem, Carles?
Molt bé.
Avui el tema del dia, segons he pogut... Què m'has dit? Ara fa, mentre feia la falca, o el Consell de Salut, més concretament, els límits entre avis i fills. Què ens expliques? A veure.
Doncs he estat una mica indagant i he estat buscant aquest tema que m'ha semblat bastant interessant i per això el vull treure avui aquí el programa. És el fet aquest que a vegades tots sabem que els avis solen ser bastant més permissius amb els nets que els pares. Hi ha vegades que ho són massa, potser. Llavors, el que volia comentar era alguns aspectes que els pares poden tenir en compte enfront als avis quan són potser massa permissius. Primer de tot, el que he trobat, una cosa que hem de tenir en compte, que és que si veiem que els nostres pares són massa permissius amb els nets, hi ha una cosa que no hem de fer mai, que és discutir davant del nen. És a dir, per aquests límits que fixem, no discutim mai davant dels nets. Sí que recomana el fet de dialogar, perquè al mateix temps de dialogar el nen això ho observa. Si el nen està davant i veu que els adults dialoguen i no criden, això ho contempla com que és una cosa bona, el fet de parlar quan hi ha un problema. Aquest és un factor important quan hi ha aquestes desavinences. Hi ha també un factor molt important, que és ja intern nostre. Quan veiem que potser el nostre pare, és a dir, l'avi, trenca un límit o sobrepassa un límit, hem de començar a pensar els nostres límits, si són coherents, o també nosaltres podríem flexibilitzar els nostres límits. Potser estem siguent massa exigents amb el nostre fill. Sigui com sigui, alguns consells que puc donar, que estan buscant per internet, van en relació amb això. Van en relació, primer de tot, amb revisar amb l'altra persona que sobrepassa els límits, els nostres límits, per trobar un punt mig. I també potser ho està fent aquella persona, el sobrepassa per desconeixement. Pot ser que no sàpiga que nosaltres no volem que es passin segons quines barreres. I si no ho sap, òbviament, i és l'avi, doncs ho sobrepassarà, perquè, com sabem, els avis tendeixen a sobrecuidar, a sobremimar. ¿Vale? És una cosa que tots sabem. Sigui com sigui, el que també està molt bé comentar que sempre hem d'oferir l'ajuda a la persona gran en quant a, si tens dubtes de quins són els meus límits, pregunta'm. Jo et dic els que et tinc ara em venen al cap, però si en algun moment tens algun dubte de què faries, pregunta'm abans. I sempre també l'últim consell és, si ja això va de cara més als avis, si hi ha algun dubte de si podem fer una cosa o no, millor no fer-ho. I també tenir en compte, per últim, relativitzar aquests límits. En quant a si una cosa és que dongui al nostre net unes xutxes de més, per dir-ho així, i altra cosa és que t'avorri durant 5 dies seguits que estem fora potser a l'estiu, cada dia... És a dir, està clar que els avis tampoc són tontos ni molt menys. És a dir, pot ser que un avi de cada escena sobrepassi amb moltes coses cada dia, però la majoria d'avis estic convençut que una coseta sí, saps? Que per això són avis. Mimen, sobrecuiden. Per tant, és això, dialogar revisar límits i, sobretot, el mirar si aquests límits són o no flexibles.
Els teus avis han ficat límits?
Els justos.
Els justos.
I els teus?
Els meus, cap ni un. El meu havien donat tots els caramelos d'amagades dels meus pares que podia, i una miqueta més. Passa jo a la meva mare, si m'escolta el programa de ràdio, llavors potser ara ja no els hi pot fotre bronca. Per tant, ja, la pena ja ha quedat prescrita.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, ara, després dels límits entre avis i nets, quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui contem amb nosaltres amb la directora i la psicòloga de la residència Domus Vi Can Boixeres, Hospitalet. Per un costat, com deia, contem amb la directora, que és la Montse Cervera. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també contem amb la psicòloga, la Elia Delgado.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Si et sembla, Montse, comencem amb tu.
Val.
El que volíem començar a aprendre de tu és que ens expliquis, sisplau, una mica on està ubicat el centre, la residència.
Mira, Domus Vi Can Boixeres està a l'Hospitalet, com bé indicaves, val? Molt a prop del parc de Can Boixeres, que això per nosaltres és un luxe perquè tenim verd al centre de l'Hospitalet i bueno, és un plus, és un centre molt maco.
I com s'hi pot arribar amb transport públic?
Doncs mira, amb transport públic podem arribar tant amb el metro, amb la línia 1, amb la vermella, a Just Oliveres, a la Rambla Just Oliveres, i amb la blava a la parada de Can Boixeres, com el nom de la residència. I després també tenim els ferrocarrils de la Generalitat que ens deixen aquí a la parada de l'Hospitalet, que està a 3 carrers del centre residencial.
I en quant al centre en si, diguem, a les instal·lacions, com està configurat?
Mira, el nostre centre són 5 plantes, val? La primera planta és la de l'accés, té un accés amb un jardí molt, molt, molt bonic, i la planta vindria sent tot el que són serveis addicionals. Pues vindria, trobaríem el gimnàs, trobem una sala polivalent que tant la utilitzen els tècnics com les famílies, trobem una sala d'estar, el servei de peluqueria, la biblioteca, una altra saleta per poder tenir reunions amb equip directiu, equip tècnic i les famílies. I després ja vindrien les 4 següents plantes, que són d'habitacions, val? Nosaltres el que intentem, i penso que això està molt bé per poder agrupar les persones, és posar gent que tingui les mateixes necessitats físiques a nivell funcional i cognitives, perquè així tant l'assistència directa com tota l'assistència que fan els tècnics en les seves teràpies es puguin adaptar a la necessitat de la persona.
I heu aconseguit, o esteu pensant potser en un futur, el fet de potser alguna planta configurar-la com a unitats de convivència?
Estem treballant ja amb unitats de convivència. Cada una de les plantes vindria a ser entre una i dues unitats de convivència.
Ai, que bé. Val? I, en tot cas, hi ha una pregunta que sempre ens fem els que treballem amb residències i que n'hem vist moltes i encara més se la poden fer gent que hagi de portar un familiar o directament la persona interessada, que és que tu què em podries dir com a directora? Quins són aquests aspectes que fan de Domus Vi Can Boixeres una bona opció per portar ja un familiar?
Bueno, jo penso que la Domus Vi Can Boixeres, i m'atreviria a dir que amb Domus Vi en general, no? Penso que la manera, amb el que et deia, no? Amb com sectoritzem a les persones, ens permet adaptar el personal que les persones necessiten segons necessitats diverses, no? Les teràpies es poden fer molt, molt més concretes. Pots adaptar-te en l'atenció i concentració que té cada un dels residents, en necessitats físiques. Pot ser que potser el terapeuta ocupacional amb persones que tinguin una dificultat física o funcional més, més marcada i pot dedicar moltes més hores que a unes persones que amb sessions més curtetes o que pot fins i tot fer seguiment però que poden fer ells sols, és més fàcil. Per tant, penso que l'atenció et permet fer-la com més personalitzada.
I actualment, d'aquestes plantes que conformen el centre, en total, però quantes places hi ha?
Mira, el centre té 178 places, val? Domus Vic en Buixeres, l'any 2018, va canviar el tipus de places, sí. Vale? I vam fer-ne que tenia unes quantes públiques, la vam créixer fins a 100 places públiques, perquè realment per la població d'aquí de l'Hospitalet és necessari, sí. I 78 privades, val?
I del total de places, les públiques imagino que deuen estar plenes i a més en llista d'espera,
sí,
en
sí.
Quant a les privades, en teniu de disponibles?
En aquests moments en tenim de disponibles, sí.
I si algú estigués interessat en trucar-vos o contactar-vos, com ho podria fer?
Doncs mira, ens podrien trucar al telèfon del 93-260-3181. Després, si busquem per internet, s'ho sortirà tant la pàgina web com el que és el blog, que penso que és una de les coses que està molt bé, l'estem potenciant moltíssim perquè les famílies que ja estan aquí puguin veure totes les activitats que es fan, no? Que a vegades doncs, per als horaris laborals no es pot veure i que realment està bé que es pugui veure in situ. El meu pare, la meva mare, el meu marit, la meva dona està participant en això. I si no, hi ha el telèfon general de Domus Vi.
Si et sembla, torno a recusar el telèfon propi del vostre centre, que és el 932-60-3181, ho he dit bé?
Exacte, sí, és aquest.
Perfecte. I ara, si em permets, voldria parlar amb l'Èlia Delgado una mica sobre activitats i teràpies.
I tant, us la passo.
Gràcies.
Hola, bona tarda de nou.
Bona tarda, Èlia.
Hola.
Amb tu voldríem, si et sembla bé, una mica començar que ens expliquis quin tipus d'activitats feu a Domus Vic en Buixeres.
Sí, i tant. Doncs mira, nosaltres el que intentem és fer que les activitats de cada resident estiguin adequades al seu perfil. Llavors, com comentava Montse, tenim activitats per residents de primera i segona planta, que potser gent que té més deteriorament cognitiu, llavors fem més activitats de tipus psicoteràpia personalitzada, o les ulleres de realitat virtual, perquè el que fem és intentar estimular-los i motivar-los a través d'imatges o a través de la música, dels sons, no? Llavors també estem fent darrerament unes formacions per fer una sala Snowzelent, que és una sala d'estimulació sensorial per gent, doncs això, no? Que potser té les capacitats cognitives menys preservades, intentem, doncs, a través d'aquesta estimulació, doncs, que estiguin més en contacte amb la realitat. També fem altres tipus d'activitats, com el Montessori, que és un tipus d'estimulació tant cognitiva com funcional. Sí. Estem modernitzant-ho, llavors també utilitzem la tablet, no? Però, doncs, fem universitat amb sènior, que és una universitat que fem amb residents que no han tingut potser la capacitat de fer-ho en aquell moment, perquè havien de treballar i no podien estudiar tant. Llavors tenim residents que fan el tema de la universitat sènior. I també, doncs, reminiscència, orientació a la realitat amb la lectura del diari, per, bueno, que estiguin entretinguts, perquè nosaltres també veiem que el tema de que estiguin fent activitats, doncs, també potencia, doncs, la seva autoestima, s'adapta millor, s'integra més i, bueno, sociabilitzar sempre és bo, quina sigui la nostra edat.
I el que... mira, és que m'acabo d'apuntar a musicoteràpia, la sala de Snowzelent, el Montessori, sí. Tablet, la universitat de sèniors, són moltes coses que feu, algunes de molt innovadores, sincerament, d'altres sí. Són més ja homogènies en diferents centres, imagino, Domus Vi i també el món de residències, però sí. Em podries dir, per exemple, de totes elles, tres beneficis generals que podríem trobar amb elles?
Sí, mira, el més general de tots, no, per dir-ho d'alguna manera, seria que fer qualsevol activitat millora la qualitat de vida del resident. Perquè fan com aquest, augmenta com aquest sentiment de pertany a un grup o de sentir-te útil. Vale? Llavors això també millora, doncs, la qualitat de vida i també minoritza el que és el tema de les alteracions conductuals, que es veuen molt en el tema de gent amb demència. Vale? Llavors sí que després, doncs, hi ha uns altres objectius que són com més específics, no? Però el més general seria aquest, no? Aquesta sensació de sentir-se útil i de millorar la qualitat de vida, no? I millorar, doncs, el tema del sentit de l'humor i de l'alegria. Aquests són els generals. I després, doncs, clar, específic ja seria, doncs, focalitzar molt més en cadascuna de les activitats que hem comentat. Però, bueno, que si tens algun dubte, jo t'intento aclarir.
Sí que tinc un dubte, que és que els que hem treballat en residència, sobretot amb la part de quan ensenyes un centre a la familiar o a la persona, hi ha moltes sí. Vegades que ens hem trobat que la família ens pregunta, escolta, i aquí el psicòleg ens farà una teràpia individual o com estarà el meu pare a nivell cognitiu o què se li farà, com es podrà saber si té o no demència. Per tant, volia que en dos minuts que tenim ara m'expliquessis sí. Ràpidament És a dir, quina és la teva tasca a Domus Vic en Buxeres, com a psicòloga?
Bueno, jo com a psicòloga, d'acord, quan un resident nou, sempre fem una valoració cognitiva de com estan i emocional o anímica, d'acord? Que és com el perfil psicològic. Llavors, si moltes vegades la persona que ve sí que tenia el diagnòstic de demència o no, d'acord? En el moment quan ingressen,
sí.
D'acord? Però
uh-huh.
Si nosaltres tenim alguna sospita de que hi ha un deteriorament i no està detectat, no hi ha cap problema perquè amb el metge del centre coordinem que es pugui fer una derivació a l'especialista, que seria en aquest cas segurament el neuròleg o a temes de psiquiatria, ¿vale? Però moltes vegades la primera detecció es fa aquí, perquè clar, és el moment que canvia com de la comoditat de casa
clar.
A veure com s'ha d'adaptar un espai nou, no? Llavors des d'aquí es fa la valoració psicològica i si s'ha de fer una derivació perquè li tracti un neuròleg es pot fer tranquil·lament, ¿vale? Llavors sí que és cert que els grups que les activitats normalment es fan en grups, en
sí.
Grups petits o reduïts, però es pot fer també una intervenció psicològica individual quan es requereix, i tant que sí, ¿vale? Perquè de vegades hi ha moments d'un aconteciment vital, doncs potser que hi ha persones que hi ha algun problema familiar i necessiten un suport psicològic més individual, o bueno, potser una dificultat a l'hora d'adaptar-se, llavors doncs, el pla psicològic també contempla el fer intervencions individuals.
Clar, i tampoc oblidem que també hi ha alguns casos que malauradament també hi ha familiars que quan deixen el seu pare, mare, tieta a una residència, tot
exacte.
I que sigui consensuat, hi ha com aquest sentiment de culpa que sí o sí, vosaltres estic segur
exacte.
Que ajudeu a tractar.
Sí, sí, mira, ara que ho comentes també és important, perquè no només el treball que fem aquí, bueno, o que faig jo com a psicòloga, és només amb el resident, sinó que al final el resident doncs, forma part també d'un global, no?, que també és la família. Llavors és això, no?, es tracta també doncs, el tema del sentiment de culpabilitat que comentaves de les famílies, o el trobar-se un familiar en cuidados paliatius, no?
Clar.
Llavors és això que hem de fer, un seguiment de l'adaptació. Són moltes coses que fem, que no només és amb el resident, sinó també amb la família com un col·lectiu, no? Al cap i a la fi no és com un resident sol.
Clar.
Són moltes persones que s'han d'adaptar a aquesta nova situació.
El que sí que et volia aprofitar, si em pots tornar a passar amb la Muntsa per acabar l'entrevista, perquè ens queda molt poquet temps.
Vale, molt bé, ara la passo i moltes gràcies.
A vosaltres.
Bones,
Muntsa. Mira, et volia preguntar en 30 segons per acabar. Hem parlat ja amb tu, que és la directora, hem parlat ja també amb l'Èlia, que és la psicòloga. Em podries dir en un minut, perquè la gent se'n doni compte de quanta gent hi pot treballar en una residència, quants professionals per tipologia treballen actualment a Domus Vic en Buxeres?
Sí, mira, actualment a Domus Vic en Buxeres tenim dos metges, coordinador d'enfermeria, amb les seves enfermeres de matí i tarda, tenim supervisores d'auxiliar... Evidentment, el ventall més gran de professionals són les auxiliars, que són el volum més gran. Després tenim l'equip tècnic format per terapeuta ocupacional, per l'Èlia, per la psicòloga, que l'heu conegut. Tenim fisio, tenim treballadora social i monitora de temps de lleure. Val? Després vindria tot el que és l'equip de recepció. I nosaltres intentem que sempre hi hagi alguna persona, no? Una primera cara amiga per poder derivar doncs, la trucada, la inquietud i poder donar també atenció als residents. El servei de cuina que és pròpia, el servei de bugaderia, tot el personal de neteja...
Amb això ens fem ja una idea, sí.
Digue'm?
Que amb això ens fem ja una idea aproximada, que són molta gent la que treballa a residències.
Sí, són molta gent, sí.
I abans d'acabar, si et sembla, vull tornar a recordar una tercera vegada per tothom que estigui interessat al vostre telèfon. És el 93-260-3181.
Sí.
Doncs us agraïm molt, Muntsa i Èlia, el vostre temps i fins la propera. Moltes gràcies.
Nosaltres també. Gràcies, Carles i Jordi. Moltíssimes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, avui porto ofertes, ja ara comentarem unes poques, però sàpigues que per demà porto un tema en quant a borsa de treball, en quant a feina, que em sembla que t'interessarà perquè començaríem una pregunta directa a tu.
Vale.
Una pregunta que em sembla que et pot motivar a respondre, que no serà qualsevol pregunta, sinó una que et pot com cremar dintre. ja que em respon, sí, com sí, anem avui al que havíem de fer, que són les ofertes. En tenim diferents. Si anem primer per la província de Lleida, trobem que la residència Bellpuig estan buscant gerocultors i gerocultores. I si anem ja cap a la província de Barcelona, tenim moltes ofertes. En quant a educador social, en busquen a Santa Rita, a Barcelona, a la residència Vila Betània, Arenys de Mar, a la residència Maristany, a Barcelona, també a la residència Cuida'm, a Sant Just d'Esvern, i també Vila Betània també busquen, han publicat dues ofertes d'educador. Per altra banda, trobem que si vols treballar com a fisioterapeuta en una residència, també busquen a Vila Betània, com dèiem, Arenys de Mar, a Verdi Residencial, a Barcelona, i saltem ja a la Palma de Cervelló, on a la residència Amistat i Benestar també busquen un fisio. Per altra banda, porto unes ofertes que he vist que ara n'hi havia bastantes penjades. Recordem que únicament en publiquem les últimes que han penjat. Que porto una triple oferta de professionals administratius per treballar, diguem, a recepció d'una residència o als despatxos. Em busquen el Servei d'Atenció Domiciliària Assisted Barcelona, també a Orpea Guinardó, també a Barcelona, i per últim al Prat, a Eixample el Prat, a la residència Eixample el Prat, com deia, pel nom. Per últim, acabarem dient dues coses molt ràpides. Una, sempre ho dic, però s'obre. Si ets infermer o actualment també gerocultor, tenint en compte les baixes, que són 7 dies, que has d'estar en quarantena a casa aïllat, si ets gerocultor, i ja és sempre, si ets gerocultor, gerocultora, o infermer o infermera, vés a qualsevol residència, pica la porta i dona el currículum perquè trucaran sí o sí. I acabo dient també que també hi ha una quàdruple oferta de neteja a Sitges Parc a Sitges, a la residència Maragall a Barcelona, a Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts i a Torre Marina a Castelldefels. Tots ells busquen personal de neteja.
Moltes gràcies.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui la consulta que portem ens la fa l'Ignasi i diu: el meu pare té Alzheimer i viu amb mi. Últimament hi ha molts dies que es nega a menjar. Hi ha algun truc senzill per aconseguir-ho? Aquesta consulta o la vaig fer ja fa temps i buscant l'estic recuperant, perquè em sembla haver-la fet, però que em sembla molt interessant per una persona que té Alzheimer i no vol menjar. Sigui com sigui, he estat buscant en el blog de Senior Coach de la Sònia Sa i Carlos del Río alguns consells que tenen. El que em recomanen primer ells és tenir en compte que els gustos al llarg de la vida canvien, que no té per què relacionar, tot i que pot estar el tema de l'Alzheimer amb el no voler menjar, sí que pot tenir relació, però no sempre. També pot ser que els gustos canvin i que hem d'intentar començar a pensar en fer potser els plats més atractius, amb aromes, amb colors, i també pot ser un altre aspecte que pugui ser que la persona, si de debò es parla d'Alzheimer, no sigui conscient de que té gana. Perquè això tot s'oblida. Llavors, una de les coses que s'han de començar a provar és, amb suavitat, amb la cullera, agafes una culleradeta, la poses a la punta de la boca i aviam si et rebutja la cara i te la gira, o bé potser t'obre la boca, que és el que hauria de fer, i pots donar-li el menjar a poc a poc. És important no forçar, en aquest cas. Si no es parar, intentar recordar els gustos, i sempre hi ha una cosa que no s'hauria de fer, això ja és idea meva, en els casos que diguis no menja, sempre per començar... Penso per donar, per exemple, un plat de verdura que potser no vol, però que toca menjar-lo, també potser el que podem fer és al revés i començar potser amb un dolç. A la gent gran, com que l'últim gust que perd és el dolç, les papilles gustatives, potser podem començar amb una mica de dolç, passar després al plat de verdura i tornar després, per què no, al dolç.
Pues molt bona idea.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem arribant al final d'Es Gran Ser Gran d'aquest dissabte. Demà i estic a l'expectativa de la pregunta que em farà en Carles Reixac.
Jo penso que porto tant un tema del dia per començar el programa com una borsa de treball bastant, bastant curioses.
Pues moltes gràcies, Carles. Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I ara, sisplau, no desconnectin la ràdio perquè seguirem amb, a Temps de Benestar amb la nostra secció Seguretat, Salut i Prevenció. Avui, David, no m'he equivocat. Fins dintre d'uns moments.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
I estem a Seguretat, Salut i Empresa. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Com estem? T'ho tinc a preguntar entre cometes, com està, Xavier?
Pues en aquest cas no et diré divida la mort. Et diré que confinat a casa en Covid, però bueno, no passa res. Vull dir, sóc un de tants que l'ha enganxat al toro, però mica en mica anirem passant tots.
En Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, m'ha estat comentant que és asimptomàtic i s'ha detectat per una prova absolutament fortuïta. La podries explicar, sisplau? Perquè és bo que la gent sàpiga que de vegades és important fer proves de manera aleatòria per detectar asimptomàtics com tu, per exemple.
Bueno, jo te l'explico. És una empresa que tenem a Puig-reig, que és la serradora Bosch, i que portem nosaltres, i vam ja establir de mutu acord en la direcció, pues que qualsevol persona que entrés a la planta, per protocol, té que fer-se un test d'antígens a l'entrada. I a partir d'aquí, pues res, jo no tenia cap sensació de cap tipus, però he donat positiu en el control del test d'antígens. I bueno, doncs veient que havia donat positiu, com que a vegades els testos fallen, doncs 5 minuts més tard me n'he fet un altre test d'antígens i he tornat a donar positiu. I clar, no és possible que la prova doble de contrast doncs les dues fallin. Per tant, cap a casa i confinat.
Això amb els nostres docents ho expliquem perquè, vull dir, és bo mantindre aquesta tensió, no obsessió, però sí tensió amb els controls, amb les prevencions, perquè el nostre amic Covid, que ja és un amic, està encara entre nosaltres, llavors, i a nivells molt importants. Una altra cosa és que parlem amb el Xavier i el veiem perfectament de salut, però, vull dir, hi ha que posar-ho, jo crec, Xavier, tu això, lògicament, com a CEO d'Acció Preventiva, ho domines, ho coneixes molt millor perquè ho viviu diàriament. Llavors, el tema que havien comentat per avui, inclús el Xavier abans, dos minuts abans de connectar amb ell, vols que canviem el tema d'avui? No, seguim amb el tema que teníem previst per avui. Llavors, amb el Xavier li vaig proposar, o vam comentar, parlar el tema dels suïcidis en el món empresarial, perquè és un tema que el tenim, sota la meva opinió, massa sobre la taula. Està massa, és a dir, n'hi ha masses. Quin creus que és per tu l'impacte dels suïcidis a les empreses en aquesta època que ja està durant 2 anys, quasi bé, o sense quasi bé, amb el Covid?
Bueno, l'impacte hi és, però de fet no a les empreses. L'impacte és a la societat. I dintre de la societat hi ha empreses i hi ha persones. I per tant, hi ha alguns que suïciden el dissabte i el diumenge, i uns altres es suïciden al sortir de l'empresa o a l'entrar a l'empresa. No? Pues tinc, per exemple, ara 2 casos. No tots, evidentment, aquí a Barcelona. Un a Andalusia, una persona de neteja, que neteja Pons Grua, i té por a perdre el treball. Fa dies i dies que estava molt angoixat perquè li havien dit que l'empresa grinyolava i veient que no podria pagar les factures, bueno, pues, opta per agafar-se i netejant un pont grua, deixar-se anar, no lligar-se, i clar, pues, en els vapors de les empreses, bueno, que alliberen les màquines, bueno, es fa un llot, perquè m'entengueu, no? Mm. I el no anar lligat, pues, bueno, pues rellisca i se'n va cap a baix. I com sabem que és voluntari i no és un accident? Pues senzillament la manera de caure, no? Quan un rellisca, intenta agafar-se, de qualsevol manera, i bueno, deixa unes marques, no voldria entrar en tecnicismes, i la persona que realment ho provoca, pues directament se'n va de dalt a baix. Bueno, pues les persones en aquest moment, derivat del Covid, pues estan en un estat ansiolític crispat, tota la població, majoritàriament tota la població, més d'un 50% de la població està, no està igual de tranquil, igual de relaxat que abans del Covid. Això ens està puguent. I uns per naps, els altres per sols, però aquestes coses realment passen. Per tant, s'han multiplicat de manera important el número de suïcidis a la societat i, per ende, en les empreses.
I a nivell d'empresa hi ha una preocupació per aquest tema en concret? Ja, evidentment, ja ens has comentat en altres programes de que hi ha una preocupació per tot el tema de l'ansietat, de les emocions que estan, com es diuen, que estan a flor de piel, però el tema dels suïcidis, en més concret amb les empreses, és un tema que preocupa o és un tema que ho veu més, com has dit tu, que està més vinculat a la societat que no pas al món empresarial?
Pues la veritat és que passen majoritàriament totes les empreses de puntetes. Només escassament un 7% de les empreses ho contempla com una possibilitat i té una sèrie de protocols establerts per agafar i intentar evitar-los. Però, repeteixo, molt poquet, un 7% és molt poc.
Llavors, ja sé que després em fotràs bronca, que no ho fas mai, però tens números de percentatges, de taxes de suïcidis a la societat? Perquè ens en fem una idea de la volumetria del programa, perquè si em dius que les empreses se'n preocupen màxim un 100%, un 7% vol dir que és un tema que està aquí present, però és un tema bastant marginal. Però a nivell de dades genèriques, teniu algunes dades, vosaltres que, entre cometes, jugueu o treballeu moltes dades?
Sí, aproximadament, a veure, t'ho diria a grans trets, no voldria avorrir l'audiència, però perquè m'entenguis, aproximadament uns 3.000 suïcidis a l'any a Espanya. Compte que bueno, si agafem 3.500 havien, per tant surt que, pues, que cada dia, pues fixeu-se, vull dir, en tindríem un, però si agafem una calculadora, no ho he agafat. Però,
no, espera, que tinc el mòbil aquí, demanant, perquè jo dividim mentalment, ja fa temps que no ho faig, per evitar errors, i això que sóc professor, però 365, ens dona 9,5 suïcidis per dia a Espanya. Estic
sí,
mirant el David,
cada,
és molt, això.
Hores, cada 2 hores, sí, hi ha un suïcidi, cada 2 hores i mitja.
Uau.
Sí, sí.
Quan dic les dades David, és quan situa el problema en el seu lloc.
Clar, és quan aterrissem al terreny dels mortals, no? I prenem consciència de la plena dimensió del cas. Llavors, la pregunta que ens tindrien que fer és, abans del Covid, quants havien, no? Perquè, clar, això és un indicador, ostres, sí, però ara tots acollonits. Bueno, tampoc és això, perquè tindrien que descomptar-li els que havien abans del Covid, no? Per treure la variable Covid en quina mesura ens trastoca, no? Estem parlant de que hem passat d'aproximadament uns 2.500. Això canvia, és curiós, però canvia de zona geogràfica. Hi ha zones geogràfiques d'Espanya que, diguem-ne, que són més patidores i unes altres que són més relaxades, no? Però en termes generals estaríem parlant hem passat de 2.500 a 3.600.
Estic fent servir la calculadora. Estem en un 40% més,
Bueno,
números rodons, que, sempre treballem, parlem en números rodons. És molt, eh?
Portem 2 anys i evidentment això va fent, com diuen en castellà, mella, no? En nosaltres. Llavors, per cent de bones raons, eh? O sigui, podem esbossar diferents problemes. Uns perquè el confinament ha portat moltes més hores de convivència en la parella i abans del Covid ens us faríeu creus, però les separacions sempre venien al setembre, a l'octubre, conseqüència d'haver estat totes les vacances exacte, convivint 24 sí. hores en la parella. Bueno, doncs ara no hem estat convivint un mes, hem estat convivint mesos, o hi ha alguns que ell i ella pues, bueno, teletreballen, salten espurnes a cada moment, no? Això per una banda. Per altra banda, empreses que se tambaleen i que tenen que, per intentar sobreviure, ajustar plantilles. Clar, vivim en un país que no tenim una gran planificació de la despesa familiar. Vivim al dia. I els cupos d'endeutaments, a diferència d'altres països, pues és més alt, no? A nivell de les famílies. Vull dir, la gent avui en dia no viu com en l'època dels nostres avis basats en la cultura de l'estalvi. Pues el cotxe no el compren a lletres i hi ha que pagar la lletra al cotxe i evidentment el pis també el paguem a plaços o lloguer i es van sumant una sèrie de despeses que després, clar, si et falla la feina, pues com ho faré? Si la meva parella ja ha perdut la feina i jo també veig la possibilitat de perdre-la, pues l'estat tan xulític puja, sí, sí.
Llavors, Xavier, uns segons i tornem amb tu.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Està aquí amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que estem comentant aquests números que ens estan fent esgarrifar i amb aquest interval que han passat aquí la falca publicitària amb en David, el tècnic de control, hem estat comentant la jugada. I et faré un canvi, Xavier, perquè sí que amb tu puc fer un petit canvi. I el Xavier, en David em preguntava, aquest control exhaustiu mitjançant test no pot provocar amb la població una certa paranoia?
Bueno, sí, també. I a veure, una certa paranoia sí, perquè som un país molt sociable. Ens agrada... Tu dona't compte de que ara la gent es vacuna quan ha vist les orelles al llop i ha vist que si no el deixen entrar als bars i restaurants, no? Doncs ara hi ha una obsessió, no? Evidentment, en els testos d'antígens. Per què? Pues perquè, d'alguna manera, clar, la gent està caient com a bolets. Llavors, tot i que no... la variant aquesta, Omicron, no és... És molt més contagiosa, però és menys perillosa, màxime si tenim les vacunes. Però, clar, a ningú li agrada estar infectat. Doncs, les moltes farmàcies s'han quedat sense estocatge de testos d'antígens. Ara la gent a fotocopi per no renunciar a la vida social i quan es va juntant els amics Bueno, us ho dic d'una altra manera. L'altre dia enganxo una caixa de tests d'antígens a la meva filla a la seva habitació. En vez de demanar-me'ls a mi, havia passat per la farmàcia i se n'havia comprat una caixa a ella. I li dic, i això? I em diu, bueno, no, és que... Bueno, quan quedo amb les amigues vaig més tranquil·la. I de no contagiar-les, i a vegades, bueno, doncs van alguna trobada i abans de trobar-se, doncs com que he vist que a casa abans de Nadal doncs tots anaven passant i els feies passar, doncs jo faig passar a les meves amigues. O sigui que compten la gent jove perquè són tremendament molt més fàcilment influenciables, molt més fàcilment impactables, no? I per tant, bueno, doncs, enllaçat en el tema que dèiem abans dels suïcidis, majoritàriament els que han fotut una destripada brutal és en el col·lectiu de la gent jove. En la gent gran, per exemple, no hi ha tanta diferència. Home, algun hi ha, no? Ha pujat, però molt poquet. Però bàsicament aquesta pujada està en la gent jove, que són els més fàcilment influenciables. No sé si en això contesto la teva pregunta i, a més, te l'he enllaçat en l'altra.
No, totalment. I, a més, és preguntar, la teva, anava a dir la teva dona, la teva filla, quina edat sí. té? Per quina franja
19.
Edat? 19 anys, vale. 19. Vale. Sí, 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 és la franja d'edat que tothom està dient, el que dius tu. Vull dir, és la franja més vulnerable.
Sí, entre altres coses perquè, pobrets, que Déu els aplanyi, no? Perquè, mare de Déu, senyor, els hi han robat 2 anys de la seva vida, en l'època de sortir de discoteques i de relacionar-se, no? I que estan veient el món per un forat. Se'ls castra 2 anys a casa, tancats a les discoteques i, bueno, bars i restaurants amb restriccions, però ells fan molta vida. O en la cultura del botellón o a la discoteca, no? Qui pot permetre-s'ho, no? Llavors, ostres, clar, els hi tanquen tot, com es relaciona aquesta gent? Pues no volen renunciar a relacionar-se. I l'obsessió pel test d'antigen pues és el que toca en aquest moment, no? Mm.
I tu estàs d'acord amb això? Tu el seguiries mantenint, aquest control exhaustiu del test d'antígens, o abaixaries una mica l'accelerador?
Bueno, baixar l'accelerador no ens podem permetre el luxe de fer-ho. Sí que és veritat que tenim que invertir en molta pedagogia. Correcte. És a dir, a la gent jove explicar-li molt bé. El seu no és fer-se un test d'antigen, el primer és fer-s'ho bé. I no ens enganyem, el test d'antígens, que tinguin molt clar que no elimina, doncs, els gels hidroalcohòlics, no elimina les mascaretes, perquè esgarrifa si veiessis la gent jove l'altre dia. Ostres, bueno, vaig passar per un lloc i vaig presenciar un botellón i allà no portava la mascareta ni sentia la coixa, no? Llavors, ostres, compte que el test d'antígens no substitueix a les mesures preventives, aquestes barreres per evitar el contagi. Vale? Llavors, això denota que hi ha un sensacionalisme, hi ha un apaivaga en la seva consciència en el test d'antigen. Jo crec que el que hi ha que fer és fer molta pedagogia i no renunciar a les mesures de protecció, que, repeteixo, és una bona neteja de mans, i això, els tests hidroalcohòlics són fantàstics, i les mascaretes, encara que ens incomodi.
Uh-huh. Llavors, tornant al tema del dia, ¿vale? Perdona que t'hagi fet aquesta siga-saga, però ho estàvem comentant amb el David i li pregunto amb el Xavier, ja que el tenim aquí, li pregunto. Has comentat que les taxes de suïcidis poden variar també segons el tipus d'empresa i segons la regió?
Bueno, el tipus d'empresa, evidentment, mireu, en una empresa de serveis, on hi ha molta gent que està teletreballant, difícilment la gent es suïcida a casa. Mm. Vale? Podem trobar 20.000 maneres de fer-ho, però a casa és un lloc on a la gent l'incomoda. Per què? Perquè, hòstia, està veient en un racó la seva dona i els seus fills en un altre, per allà on es passeja pel pis. Llavors, bueno, el que està creuat de fusibles, això són, d'alguna manera, la consciència l'impedeix a casa seva, no? Llavors, la gent que teletreballa, sí, estarà hasta el monyo de la seva dona o de la situació, però surt a fora, surt al carrer i es suïcida al carrer o es tira al metro o, bueno, o fot dalt a baix d'un pont. Tinc un cas, bueno, doncs al túnel del Cadí, un bon home que va agafar i va decidir, bueno, era de la Molina i va decidir tirar-se al tabaix del túnel del Cadí. Imagina la distància que va anar a buscar. Però per no veure inconscientment els seus sers estimats allà, perquè si no és un fort freno a fer-ho, no? Les empreses industrials, doncs, evidentment, ho tenen més fàcil per fer-se mal, no? I, vull dir, i perquè se li creuin els fusibles i passi a l'acció. Un enginyer informàtic, home, dintre del que és el context del seu treball, difícilment es podrà suïcidar. Vaja, com no foti els dits a la corrent i s'hagi carregat el sistema de seguretat, és a dir, els diferencials i els magnetotèrmics, no? Primer ho saboteja i després fot els dits. No, és molt difícil, no? Sector serveis no té gaire rellevància, construcció i sectors industrials més fàcil. A les zones geogràfiques, pues sí, en zones que són el tarannà de la gent, és més relaxat, ja no diré jo, tant se me'n fot, eh? No voldria caure en els típics tòpics, no? Però hi ha zones d'Espanya, com bé sabeu, pues que són més, bueno, més de la festa, s'ho foten més a l'esquena, que en això no dic que siguin tant se me'n fot, però, repeteixo, no voldria assenyalar ningú en el dit, però sí, si agafem un mapa de suïcidis, doncs hi ha clares zones marcades de que, o per les condicions atmosfèriques, no? que bueno, trasbalsen més, bueno, doncs són més proclius. Llocs que foti més fred i que foti més vent són més factibles de que se li creuin els fusibles a la gent, no? El que el típic tòpic, no? Tocats per la tramuntana, que deia la cançó, no? Pues repeteixo, hi ha variables climatològiques que condicionen l'entorn i les persones viuen en un entorn, i això, pues, dissortadament, influeix.
Llavors, ara et tornem a tallar i un momentet de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim a Seguretat, Salut i Empresa amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Ara ens queden pocs minutets, exactament 3, en marca en David. Ens podries dir quines accions preventives, o a nivell d'empresa, o a nivell familiar, simples, podíem transmetre des del positivisme pel tema suïcidis? Ja sé que és un tema complex, eh? No és fàcil.
Sí. Jo et vull donar 2 apunts i ràpidament et passo a donar l'antídot, no? El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya. Fem-s'ho mirar. La segona, d'aquests 3.600 suïcidis que han hagut, el triple d'homes que de dones. Això també és un altre indicador a tindre molt en compte. La dona té una part emocional, un vincle emocional en fills que li impedeix en gran mesura donar aquest pas. Per tant, jo no sé si això és lo suficientment significatiu per dir que l'antídot passa per ser molt més emocionals, per treballar les emocionals, per treballar les emocions, perdoneu, per fer-nos de fort en els moments bons que hem tingut i no deixar-nos anar per la desesperació. Això és importantíssim. I per tant, l'antídot passa per treballar aquestes emocions. I això tenim que educar-nos. No ens han educat, això a l'escola no ens eduquen. Temes com que exerceix la dona molt bé, com és el control emocional, els homes tindrien que aprendre a complir de nota, no? Possiblement jo què recomanaria? Tres mesures ràpides. Descarregar-nos un curs de mindfulness per internet i començar a treballar-lo, no? El viure aquí i a l'ara i entendre el per què la realitat és una i no la que ens agradaria, això és un tema importantíssim per poder combatre aquesta situació. L'altra, fer-se fort en els moments bons que hem tingut, i la tercera, per última, pensar les conseqüències que deixem en els sers estimats, perquè si ho penséssim no donaríem el pas.
Pues, com cada setmana, moltes gràcies, Xavier. Una abraçada
gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta a la distància, perquè ara estàs en restriccions, eh? I moltes gràcies per aquesta enèsima lliçó, i sobretot amb un tema tan delicat com és amb els suïcidis. Moltes gràcies, Xavier.
A vosaltres, una abraçada.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti i, sobretot, molta pau.